Bé, bon dia. Comencem l'última sessió d'aquest matí. Començarà parlant en Xavier Pla. El tema de la seva intervenció és Ametlla, Xammà, Gaziel, periodistes catalans al front, gestió de les notícies a Barcelona. Tots coneixeu en Xavier Pla, que és l'organitzador d'aquest congrés, que és professor d'aquesta universitat de literatura catalana contemporània i teoria de la literatura. Ha estat a diverses universitats, a Amèrica, als Estats Units, a França. Sabeu també que és especialista en Josep Pla i Eugeni d'Ors. Ha estudiat molts autors, sobretot de la primera, bé, en fi, de tot el segle XX, i va obtenir una distinció per la recerca de la Generalitat de Catalunya i és un dels grans investigadors en literatura contemporània del país. Us deixo amb la intervenció de Xavier Pla. Després, al final, hi haurà un debat, si hi ha preguntes per fer, dels assistents. Gràcies.
Moltes gràcies, admirat Albert Rosich. I em fa molta il·lusió poder compartir aquesta taula també amb l'admirat August Rafanell. Haureu vist, tots els que tingueu el cartell i el díptic del nostre congrés, que apareixen unes imatges inèdites d'una delegació de periodistes catalans el 1917 al front i davant de la catedral de Reims. Vull agrair a la professora Laia Miralles que ens deixés veure aquestes fotografies i que ens les deixés reproduir, perquè venen de l'àlbum familiar del seu besavi, si no m'equivoco, Romà Jori. Aprofito per, mentre encara que comenci a parlar, passar a la pantalla les imatges d'un enregistrament que ara ha estat penjat a YouTube, que precisament coincideix amb les fotografies del nostre congrés. És aquesta mateixa delegació de periodistes catalans, desembre de 1917, visitant la catedral de Reims. Fixeu-vos com està fortificada, per dir-ho així, per protegir els vitralls. Aquí hi ha Claudi Ametlla, aquí hi ha Romà Jori, aquí hi ha Joan Soler i Pla. Aquí sembla que hi ha Santiago Rusiñol, no ens hem acabat d'aclarir, però creiem que l'és. Aquí hi ha Manuel Azaña, també, entre d'altres. És un enregistrament de 6 minuts, mut, que el deixo engegat perquè jo, mentrestant, començaré a parlar. És un testimoni força únic, crec jo, de l'interès que el periodisme català va mostrar per el conflicte bèl·lic de la Primera Guerra Mundial. Som, per tant, al mes de desembre de 1917, un grup de periodistes catalans visita el front francès de la Gran Guerra. Després de fer-se fotografiar, com deia ara, davant de la catedral de Reims, desfigurada a causa de les proteccions dels seus vitralls contra els bombardejos, van anar a passar revista als soldats de la Legió Estrangera Francesa a Amonville. I finalment, a Pont-à-Mousson, a la vora del riu Mosel·la, tots sabeu, escenari tràgic de les lluites franco-alemanyes durant tota la Primera Guerra Mundial, els delegats catalans van poder trepitjar les cèlebres trinxeres del front, un dels espais més simbòlics de l'imaginari bèl·lic europeu del segle XX i motiu recurrent de les intervencions que tant la professora Fortunati com el professor Miquel Berga van exposar ahir a la tarda aquí mateix. En aquesta comitiva hi anaven, com ja he dit, grans noms de la premsa barcelonina, del periodisme de Barcelona. Claudi Ametlla, Romà Jori serien probablement els més destacats, però també altres figures de la intel·lectualitat política catalana, com el mateix Joan Soler i Pla, que apareix aquí sempre en barretina i que potser aquests últims mesos, per no dir any, s'ha fet més famós per tota la qüestió de l'estelada i dels voluntaris catalans a la Gran Guerra. En tot cas, per què quin és el motiu de la visita? El motiu de la visita responia, evidentment, a les noves demandes dels lectors de diaris catalans, a les noves demandes que feien els lectors a la premsa de Barcelona. Delerosos de notícies de primera mà, atents al dia bèl·lic, al dia a dia bèl·lic, i a l'avenç a la guerra en els mapes d'Europa, reclamant punts de vista propis i originals, i no simples notes telegràfiques d'agència, gairebé es pot dir que van ser els mateixos lectors els qui van forçar que els diaris de Barcelona enviessin els seus propis corresponsals a trepitjar la guerra i a explicar-la des d'allà amb els seus propis ulls. La Gran Guerra, clar, ho hem vist aquest matí, no tan sols va plantejar debats ideològics i nous interrogants crítics, sinó que també va propiciar, i a mi em sembla que això és un element a tenir en compte, la Gran Guerra va propiciar el naixement d'un nou ofici, és l'ofici de corresponsal de guerra, corresponsal enviat pels diaris des de Barcelona, una ciutat neutral, al front de la guerra. Gaziel, Eugeni Xammà, Claudi Ametlla, van ser alguns d'aquests escriptors periodistes que van començar a signar les seves cròniques de guerra en primera persona, aportant un testimoni clau, fet d'impressionisme, de veracitat, de vivacitat, i que va ajudar, penso, a desencarcarar, permeteu-me utilitzar aquesta paraula, va ajudar a desencarcarar els diaris i a modernitzar el discurs periodístic a Catalunya. Continuen les imatges i, per si no les heu vistes, crec que tenen un gran interès i són espectaculars. Per exemple, veure Claudi Ametlla aquí, ara mateix, amb bigoti, observant des d'aquesta mena d'empostissat de fusta. Per tant, des de 1914, la Gran Guerra havia anat accelerant la transformació de la premsa, i això és una mica la idea que volia transmetre en aquesta comunicació. Un dels seus principals efectes culturals va ser la batalla per la informació i la batalla per la gestió de les notícies. Més enllà de la pura organització i coordinació de la propaganda, bàsicament francesa, el professor Paul Aubert ahir en va parlar, bàsicament, més enllà de la pura organització i coordinació de la propaganda, deia, bàsicament francesa, en una ciutat neutral com Barcelona, però sotmesa a un intens camp de forces, les operacions no eren tan sols periodístiques o informatives, sinó que evidenciaven com, a poc, s'estaven articulant els mecanismes propagandístics dels bàndols de la guerra. Gràcies als seus contactes amb França, Claudi Ametlla es va convertir en el director de l'Agència Internacional de Notícies AVAS a Barcelona, després en parlaré, i va aconseguir el finançament necessari per crear i dirigir el setmanari Ibèria entre 1915 i 1919. No en parlaré gaire, perquè Joan Safont en parlarà aquesta tarda. La revista Ibèria, majoritàriament escrita en castellà, amb una presència important d'il·lustradors, com el mateix APA, amb una nòmina d'articulistes que reunia el millor del republicanisme català progressista, Amadeu Hurtado, el mateix Eugeni Xammà, Màrius Aguilar o Antoni Rovira i Virgili, que sempre hi escrivia en català, per cert, Ibèria va ser una revista obertament aliadòfila, nascuda amb l'únic objectiu de defensar la política de la França republicana i contrarrestar la suposada, o no tan suposada, germanofília o la suposada neutralitat, o no tan suposada, neutralitat dels qui se sentien seguidors d'Eugeni d'Ors o de Gaziel, i això en Maxi Fuentes en sap molt més que jo i que tots nosaltres. És a la revista Ibèria que Josep Maria Junoy publica la seva Oda a Guinemer, que Guillaume Apollinaire llegirà convalescent en un hospital de campanya on es recuperava de les ferides rebudes al front de guerra. Tot plegat va afavorir la creació d'un punt de vista català, d'un punt de vista periodístic català, al conflicte europeu, sense la interferència de les seus, de les agències de notícies situades a Madrid. Va servir també per vehicular les reivindicacions d'un catalanisme polític progressista que escapava potser ja definitivament de la direcció ideològica, de l'orientació moral, de la cotilla estètica amb què la generació noucentista havia pretès influir en una societat catalana en plena transformació i en plena modernització. I deixeu-me parlar un moment del noucentisme, perquè em fa l'efecte que no podem deixar d'esmentar-lo en un congrés sobre l'impacte cultural de la Primera Guerra Mundial. En la mesura que el noucentisme va ser, per definició, un moviment culturalista, una proposta de confecció d'una ciutat ideal, dominada pels valors de l'educació, de la civilitat, de l'alta cultura, en la mesura de tot això, l'esclat de la Guerra Mundial va fer trontollar les seves pròpies bases teòriques, les bases teòriques del noucentisme. L'esclat de la Primera Guerra Mundial va dificultar la cohesió dels grups ideològics que impulsaven el programa noucentista. I en certa mesura, penso, això és una tesi que podem discutir, penso que l'esclat de la Guerra Mundial, en certa mesura, va accelerar la pròpia descomposició del noucentisme pocs anys després dels desenllaços bèl·lics. Ja ho sé que va morir Prat de la Riba l'any 17, ja sé que va passar tot el que va passar, ja sé que encara queden uns anys fins a la dictadura de Primo de Rivera, però em fa l'efecte que el camp de forces tan ben estudiat per Maxi Fuentes en els seus dos, tres ja llibres sobre els debats intel·lectuals a la Catalunya d'aquells anys, em fa l'efecte que l'esclat de la Primera Guerra Mundial accelera la descomposició del noucentisme. El relat d'una Catalunya idealitzada, reconstruïda a partir del llegat clàssic, fonamentada, ja ho he dit, en els valors de la raó, del diàleg, l'harmonia, la pau, consolidada amb institucions cabdals per la Catalunya contemporània, l'Institut d'Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l'Escola Superior de Bibliotecàries, teoritzada en assajos polítics com La nacionalitat catalana d'Enric Prat de la Riba, o poetitzada en llibres tan sublims com Els fruits saborosos de Josep Carner o La muntanya d'ametistes de Grau de Liost, tot això va quedar, penso, definitivament desestabilitzat davant de la crua presència de la realitat de la guerra, de la inestabilitat dels conflictes socials, de les lluites fratricides i dels enfrontaments personals. Ja després dels fets de la Setmana Tràgica, el seu glossari del 16 d'agost de 1909, Eugeni d'Ors exclamava amb irritació: «Oh Barcelona, oh Catalunya, què us han fet?» Què us han fet? Fixeu-vos. El glosador metafòricament hi reivindicava amb perplexitat les vestides de civilitat que amb tants esforços s'havien estat elevant. També hi denunciava amargament que les cases, cito, les cases de la ciutat meva no han estat sinó una decoració. Les cases de la ciutat meva no han estat sinó una decoració, una façana, una construcció exterior. L'edifici noucentista, concluïa Xènius, estava potser més buit del que es creia, o potser és que tot plegat era més fruit d'una tossuda voluntat de canviar les coses a través d'una amable decoració exterior. O potser, i això ho dic ara jo, excuseu-me la paraula, una forma de maquillatge cultural que simbolitzaria sobretot algunes de les icones més reconegudes del noucentisme i que tots coneixeu, com el fris, la filosofia presentada per Pales al Parnàs com a desena musa de l'any 11, encarregat pel mateix Eugeni d'Ors i que avui es troba a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, obra de Joaquim Torres Garcia, que abocava idealment la cultura i la sensualitat hel·lenística. Topant contra la realitat, una realitat que es mostrava fragmentada, inestable, desbordant, desconcertant, i al cap a la fi decebedora, el noucentisme com a projecte de modernitat quedava, penso, mancat de contactes i de complicitats amb la societat que pretenia transformar i es continuava refugiant en la superposició d'un món ideal amb un imaginari propi mediterraneista i classicitzant i, en certa mesura, excloent i autosuficient. Els grans teòrics del noucentisme, Eugeni d'Ors a part, que és un cas a part, no saben com interpretar i com explicar i com representar el conflicte bèl·lic europeu. I em fa l'efecte que això ho hem de tenir en compte per lligar els dos elements que he exposat abans. La batalla per la informació, la batalla per la gestió de la informació, de la gestió de la notícia, del dia a dia, el naixement d'un nou ofici, per dir-ho així, el corresponsal de guerra, el periodista que és enviat al front, a la trinxera, in situ, per explicar als lectors àvids de notícies allò que està passant, sense intermediaris, l'enviat especial, que és el que dona veracitat a la notícia i, per tant, provoca la competitivitat entre els diaris. Qui és, quin enviat té l'Avantguàrdia, quin enviat té el Diluvio, quin enviat té la publicitat, on ha estat, qui ha pogut entrevistar, qui és que ha pogut realment trepitjar la trinxera, ser dins de la trinxera, que és el que simbòlicament, per a molts lectors del moment, assegurava la veracitat de la notícia o de la crònica enviada. Aquí em fa l'efecte que conflueix en aquests tres elements que estic posant sobre la taula la figura, sobretot, destacable d'un periodista francòfil que és, evidentment, Claudi Ametlla. En l'intens retrat que li va dedicar Albert Manent, que el va tractar molt als anys 50 i 60, Manent explicava que Claudi Ametlla destacava pel seu aire sorrut de polític radical socialista francès. I la referència a la política francesa no pot ser més encertada, perquè tot en Claudi Ametlla porta a considerar-lo efectivament com un producte de la Tercera República Francesa traslladat a la vida política republicana, catalana i catalanista. A diferència de molts dels seus companys de generació, que solien ser advocats, el mateix Amadeu Hurtado, Ametlla era mestre de formació, un demòcrata convençut, un catalanista de pedra picada però poc donat al triomfalisme, un pragmàtic, un reformista, un partidari de l'ordre i de l'autoritat, laic però no anticlerical ni tampoc antiburgès. Claudi Ametlla és difícil de resumir en uns pocs adjectius. Probablement podríem dir que va ser sempre un home moderat i dialogant tant en les formes com en el fons de la vida política. Nascut el 1883 al Serrall, a la Conca de Barberà, va morir a Barcelona el 1968. I com deia, ben aviat va canviar les aules del Magisteri a Tarragona per les redaccions dels diaris barcelonins, la seva veritable vocació, juntament amb una intensa activitat d'agitació catalanista a penyes, cercles, casinos, etc. La seva amistat amb Antoni Rovira i Virgili va propiciar el 1906 que entrés a formar part de la redacció del Poble Català i a partir d'aquell moment Ametlla va estar lligat a capçaleres del republicanisme català. L'any 1915, de la mà del seu amic Amadeu Hurtado, va començar a escriure el diari federal El Diluvio, on de seguida va aconseguir un dels encàrrecs professionals que li van donar més reconeixement. Claudi Ametlla va ser enviat com a corresponsal de guerra, com a corresponsal de premsa, a la primera línia del front franco-alemany de la Primera Guerra Mundial. La sèrie d'articles que Ametlla va publicar amb el títol comú Un francòfilo en Francia va aparèixer a El Diluvio entre el 17 de setembre i el 10 de novembre de 1916. En el primer article, un Ametlla emocionat declarava: «Pocos espectáculos pueden interesar tanto a quien tenga conciencia de la hora grave porque pasa el mundo como la vida de un país beligerante». Y para nosotros, latinos, catalanes y por tanto francófilos, ninguna de estas vidas puede despertarnos el emocionante interés de Francia, la que más intensamente vive la guerra y la que más directamente sufre sus horrores de entre las naciones aliadas. Ametlla, és anecdòtic, ho explica a les memòries i després parlaré de les memòries, Ametlla es va desplaçar en cotxe formant part d'una delegació de corresponsals de diaris anglesos a la qual s'hi va afegir també Francesc Cambó, que exercia com a corresponsal també, com a articulista, Francesc Cambó molt preocupat per entendre com s'organitzava la intendència dels soldats al front. Van visitar Verdum i es pot dir que gairebé van trepitjar la trinxera bèl·lica, que era, com ja he dit, el que els lectors de tots els diaris del moment demanaven als seus enviats. Més que les discussions teòriques i ideològiques, llegint els diaris, sobretot en aquest cas el Diluvió, es nota la demanda dels lectors per saber com funciona la infermeria, per saber com donen de menjar els soldats, per saber realment com viuen o com malviuen els soldats ficats dins d'aquelles terribles trinxeres bèl·liques que ahir Miquel Berga exemplificava amb aquells poemes anglesos absolutament sensacionals, o que jo vaig trobar absolutament sensacionals. Per tant, Ametlla és un cronista, és un periodista, és un corresponsal, és un cronista, les seves cròniques són en primera persona, són molt personals en aquest sentit, són molt subjectives i reflecteixen sobretot la mirada d'un catalanista estupefacte que veia com els valors de la França republicana es trobaven en perill. Però a diferència de les cròniques de Gaziel, que les va publicar al mateix moment a La Vanguardia i que han estat molt divulgades i ara finalment reeditades amb el títol En les trinxeres a cura de Manuel Llanes, a diferència de les cròniques de Gaziel, les de Ametlla no han estat mai publicades en llibre i podrien estar-hi perquè em fa l'efecte que són molt interessants i força diferents de les de Gaziel. Ametlla va tornar del front reafirmant la seva francofília i la seva passió per la vida política. I ni l'una ni l'altra ja no l'havien d'abandonar mai més. Però també adonant-se que ell no era exactament un periodista de partit, ni tampoc un redactor de taula d'aquells que tancaven les redaccions dels diaris a altes hores de la nit, ni tan sols un corresponsal europeu més o menys mòbil, com ho acabaria sent Eugeni Xammar i uns anys més tard Josep Pla, que encara durant els anys de la Primera Guerra Mundial no tindrà l'edat per començar a exercir. Ametlla, dins del món del periodisme català, té un paper força diferent i em fa l'efecte força peculiar i molt interessant. A Ametlla li interessen, per sobre de tot, les relacions entre el periodisme i la política. Concebia el periodisme com una forma d'influir en la vida política. El fascinava entrevistar-se amb els ministres d'Afers Estrangers o amb els seus caps de gabinet, se l'emportaven les grans empreses editorials, l'apassionava la circulació de notícies i fins i tot la difusió de rumors i confidències, de secrets d'estat que explotaven a les mans i eren transportats per discrets periodistes en trens nocturns de París a Barcelona o de Roma a Madrid. Gràcies als seus contactes, el projecte d'Ibèria es va portar a terme i em sembla que podem assegurar que és la personalitat fonamental de la revista. La gran oportunitat de Claudi Ametlla va arribar, per dir-ho així, gràcies a una agència de notícies francesa anomenada Havas. Fins aquell moment existia només l'agència telegràfica de notícies Fabra, fundada per un gironí, Nil Fabra Ideas, corresponsal del Diari de Barcelona a Madrid, però en realitat des de 1870 ja la seva era només una delegació de la important agència Havas, em refereixo a l'agència Fabra, la qual va anar progressivament monopolitzant la informació internacional en la premsa espanyola. Després de la mort de Nil Fabra, l'agència francesa va decidir abandonar el contracte en exclusiva que tenia amb el Diario de Barcelona i va començar a servir, entre cometes, notícies de política estrangera a tots els diaris de Barcelona. Gràcies al propietari del Diluvio, Manuel Lasarte, Ametlla es va convertir en un dels observadors privilegiats del desembarcament a Catalunya de l'agència de notícies francesa. A partir de 1912, Havas va passar a vendre, entre cometes, notícies, o no entre cometes, no? A vendre notícies de tot el món a través de línia telefònica i amb el servei directe pel cable de Marsella, a La Vanguardia, Diario de Barcelona, La Publicidad, El Diluvio, Les Notícies i La Veu de Catalunya. I Ametlla no en va ser tan sols observador, ja que davant del creixement de l'abonament informatiu de la premsa catalana durant la guerra, Havas va decidir obrir una sucursal pròpia a Barcelona amb despatx a la Rambla de Canaletes. Claudi Ametlla va ser nomenat de seguida el responsable de l'agència a Catalunya. L'estimentós amb l'avantguàrdia, que hauria preferit gaudir d'un tracte preferent, van aparèixer des del primer dia i es van intensificar quan Gaziel en va ser nomenat director. Com ha explicat Maria Antònia Paz Rebollo en un estudi sobre Barcelona en el panorama informatiu internacional, l'operació francesa no era tan sols periodística o informativa, sinó que evidenciava com a poc s'anaven articulant els mecanismes propagandístics de la Guerra del 14, en el que la mateixa autora qualifica de colonialisme informatiu. L'arribada del Servei de Notícies Estrangeres va contribuir a modernitzar els diaris catalans, que des de llavors van omplir-se de les últimes informacions sobre política internacional. Però també, gràcies a les gestions d'Ametlla, la sucursal barcelonina va afavorir la creació d'un punt de vista català a Europa sense la interferència de les agències de Madrid i va servir per vehicular, tot i les reticències franceses, les reivindicacions nacionalistes. És a dir que, modernitzant el periodisme, Ametlla col·laborava també a modernitzar el catalanisme polític. El desembre de 1918, finalment, va ser nomenat director i gerent de l'agència Abas a Barcelona. Va ser un moment de gran expansió. Tres equips de redactors hi treballaven 7 hores al dia, entre ells Andreu Nin, Manuel Brunet, Joaquim Ventalló, a més de 2 traductors, Lluís Jordà i Josep Maria Coda Triola, 2 taquígrafs, 3 radiotelegrafistes, un administratiu i un ordenança, segons detallava el mateix Ametlla en una entrevista de Joan Suriol Badia, inclosa en el volum Petita Història de la Guerra Civil. Les subscripcions a l'agència de notícies no paraven d'augmentar i no s'hi abonaven tan sols els diaris, si no ho feien, corrien el risc o el ridícul, com per exemple el Noticiero Universal, que no es va assabentar de la mort de Lenin el 1924, fins 2 dies després, sinó també les mateixes institucions, la Mancomunitat de Catalunya, les principals entitats bancàries, el mateix Francesc Cambó, estaven abonats a l'agència de notícia, tots de notícies, tots desitjosos, d'una banda, de rebre directament l'actualitat internacional en forma de notícies i de revistes de premsa, i de l'altra, de donar a conèixer les informacions pròpies, ja fos en forma d'articles, notícies o simplement de telègrafs. És a dir, Ametlla va vestir una gran part del seu gran prestigi professional des de la sucursal a Barcelona i va dir en una ocasió a les seves memòries que aquesta va ser la millor obra que en l'ordre professional mai m'hagi estat donat de realitzar. Quina mena de personatge és, per tant? És un personatge que s'adona que la informació és poder i que qui té informació periodística pot rivalitzar amb el poder polític. Sense voler fer una broma, és una mena d'honorable ciutadà Kane barceloní. És algú que acaba fent negocis i enriquint-se a base de comprar i vendre informació, en aquest cas accelerada pel desenvolupament i el desenllaç de la Primera Guerra Mundial. Moltes gràcies per la vostra atenció.